Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencem les converses gironines cada setmana amb una personalitat rellevant de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arter. Aquesta és una edició especial que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. I la proximitat és setmanal amb en Josep Víctor Gay, a qui saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé, molt ben trobats els oïdors, oïdores, i sobretot benvingut el nostre convidat, que en el meu cas personal és un vell amic, però que ha fet un gest important en favor del món artístic que millor coneix, el món de la ceràmica.
Efectivament, avui tenim una figura molt important en el món i en la història moderna de la ceràmica bisbalenca. Avui ens acompanya el ceramista senyor Carles Sala, qui saludem. Senyor Sala, gràcies per ser amb nosaltres. Feliç migdia.
Molt bé, bon dia a tots.
Bé, vostè amb en Víctor són amics, amb el qual jo no tindré aquesta facilitat, però sí que m'atreveixo, primer de tot, de preguntar-li com estan les coses a la Bisbal, com les veu una persona prou important i reconeguda, i pel que sembla també profeta de la seva terra, no?
Sí, sí. Bueno, la Bisbal, pues mira, anem tirant, que es diu. Però, desgraciadament, la ceràmica, que és el meu món, no està, diríem, prou reconeguda a nivell internacional.
Bé, però en canvi, en Carles Sala, la seva obra i la seva trajectòria és precisament molt internacional, perquè hi ha més de 20 exposicions a l'estranger, doncs d'alguna manera l'avalen. Però l'hem convidat a participar en les nostres converses precisament perquè acaba de fer una important donació de la seva obra al Museu de la Terracota, el Museu de la Ceràmica de la Bisbal. Jo et demanaria, Carles, que ens expliquessis resumidament, perquè estem a la ràdio, com va sorgir aquesta iniciativa de dir faré aquesta donació a la Bisbal.
Aquesta donació ja fa uns 2 anys que es va començar, diríem, a moure una mica aquesta història, però va quedar això paralitzat, o sigui, no es va fer. A mi el que me feia, diríem, una mica preocupava era que aquesta col·lecció es quedés a la Bisbal. O sigui, perquè ja hi havia diverses entitats, inclús un museu francès, que estaven interessats. Finalment, gràcies al director del museu, l'Ajuntament, en Paco Pacreu, això es va desencallar i finalment aquesta donació la vaig poder fer en el Museu Terracota de la Bisbal, perquè es quedés aquí a la Bisbal, que ja prou obra artística que ha sortit del nostre país, del nostre entorn, almenys aquesta que es quedés aquí.
Tal com jo deia al començament de l'entrevista, el cas de Carles Sala és d'una figura primordial a la història moderna de la ceràmica bisbalenca. Els seus orígens van ser, però, dintre del món de la ceràmica, diguem-ne, industrial, de la comercial, no?, de dir-ho d'una forma. Fins que
bueno, no, els orígens de la meva família i meus varen ser d'una ceràmica d'ús culinari, olles i cassoles, vull dir, d'aquí va sortir.
Sí, sí. Com es decideix fer el pas i dir, escolta'm, dono el pas i faré el que haig de fer, que és el que em demana, suposo, el cos i el cap, no? Que és fer ceràmica artística.
Bueno, això va ser una cosa, va venir l'altra, perquè jo, o sigui, visitant aquests països europeus i fora d'aquí, feien un tipus de ceràmica que no quadrava gaire amb el que jo tenia en ment, o sigui, era una ceràmica bastant diríem, es ratllava, es trencava, s'escontonava. En canvi, aquests països vaig veure que feien una ceràmica d'ús, diríem, molt i molt potent, molt forta, que aguantaven, o ratllava i tot això. I d'aquí, al passar en aquest tema, diríem, de ceràmica més, diríem, forta i tot això, va venir a poc el descobriment de la ceràmica artística. Em vaig anar decantant a poc, però va ser originàriament anar trobant nous models i noves formes per fer ceràmica d'aquesta d'ús forta.
Amb aquestes sortides, diguem-ho així, artístiques, aquest cercar ambients, entorns, altres ceramistes, hi han dos països que, pel que ens consta, doncs van ser decisius. Cronològicament, situaríem primer França, per una qüestió també d'una relativa proximitat, i després ja parlarem de l'anada de les estades, no? L'anada de les estades al Japó. Com va ser aquesta descoberta francesa, diguem-ho així?
Aquesta descoberta francesa va ser una mica, diríem, casual. O sigui, hi havia l'amo de l'Independent, Jordi Brus, un personatge que li agradava molt la ceràmica i era un entès amb tot això, va descobrir peces meves en una exposició que vaig fer. I després ell va ser, si vols dir-ho així, el meu introductor a França i internacionalment. Em va promocionar i va ser a causa d'aquest senyor. O sigui, va ser els francesos, per dir-ho d'alguna manera.
Bé, parlem d'aquesta donació tan important que vostè, com dèiem, ha fet una sessió en el Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà. En total crec que són aproximadament un centenar de peces i que n'hi han unes que són especialment rellevants, totes ho són, però n'hi ha unes que tenen, diguem-ne, que també la curiositat de que les va realitzar amb el pintor Modest Cuixart, no?
Sí, aquí hi ha 30 i pico de peces inèdites que vàrem fer amb el Modest Cuixart. Sí, amb el Modest Cuixart ja ens coneixíem d'algun sopar, alguna trobada, però ell estava molt interessat a fer ceràmica, com tots els pintors s'han interessat un moment donat, tenim diversos exemples, doncs fer ceràmica en col·laboració amb un ceramista. O sigui, és clar, el pintor no se'n dona compte que el tema de la ceràmica, els colors i tot això no és igual que la pintura. Però el Modest Cuixart estava molt interessat a fer una sèrie d'obres i tal, en va parlar, però els seus temes de colorido no s'adaptaven a la ceràmica. O sigui, és clar, no són iguals els colors, un cop passats pel forn o d'allò. No són igual, no són idèntics, però quan jo vaig tornar del Japó ja vaig poder-li fer una paleta de colors que ell pogués pintar i decorar les peces com si fos pintura a l'oli.
Ja ens ha apuntat, encara la sala ja ens ha apuntat la seva, podem dir en plural, les seves estades al Japó. Què van suposar amb la trajectòria creativa d'en Carles Sala les estades al Japó?
El Japó va ser, per mi, va ser la gran troballa i el gran fi que jo tenia per descobrir i veure in situ aquests grans mestres japonesos, perquè tinguent en compte que el Japó és vamos, amb ceràmica, són capdavanters amb tot això, aquest món de ceramistes. I vaig tenir l'ocasió, per mediació de la Naoko Nakamoto, una japonesa, que m'introduís en aquest món dels grans ceramistes d'aquella època, tal com el senyor Toshioka Kousen, com el Shuruko, bueno, tota una sèrie, els més, diríem, representatius d'aquella d'allò. I vaig tenir la gran sort que amb ells vaig aprendre, em varen ensenyar i vàrem comentar moltes i moltes, diríem, formes i fórmules que ells utilitzaven que per mi eren totalment desconegudes.
Bé, amb el que portem d'entrevista ja hem parlat de França, de Japó, però vostè al començament ens deia que a nivell internacional queda molt per fer, no? Ens pot orientar una mica a què referia quan deia això?
Bueno, és clar, una cosa va venir a l'altra. Després vaig tenir oportunitat de tenir encàrrecs a nivell, diríem, de França, per exemple, per fer unes certes peces artístiques per la reina d'Inglaterra, que li vàrem donar. Tot això ja passa en el meu llibre, ja està ben reproduït. I després, diversos, diríem, trofeus, com pot ser el Simposi Internacional de Natació Europeu que es va fer a França, a Canet Plage, també una sèrie de trofeus d'aquest estil que em varen encarregar. I, és clar, això després es va anar a repartir per tot arreu. O sigui, m'encarregaven aquest tipus de peces, trofeus, amb rugby, amb manifestacions artístiques, amb competicions també de tota classe.
Mig de passada, en Carles Sala s'ha referit a un llibre doncs, de la seva gestació, si se'm permet l'expressió, no? Tampoc ha sigut fàcil, però que el mateix dia que es va signar la donació es va presentar. Carles Sala, d'Oller, artista de la ceràmica, un amic comú que desgraciadament ja no està amb nosaltres, en Vicenç Rosic, doncs en va ser l'autor. Però destaca'ns, Carles, sisplau, com valores el llibre, perquè queda com a gran testimoni imprès, en aquest cas, doncs, de la teva trajectòria i de la teva obra.
Bueno, aquest llibre pràcticament es podria dir que és un homenatge a en Vicenç Rosic, amic i conegut de molts anys, d'un grup de gastronòmic que ens coneixíem des d'aquella època. Ell es va interessar molt per fer aquest llibre sobre la meva obra i la meva vida artística. I gràcies a ell i al seu, diríem, mal de caps que va tenir recopilant documents, obres, trucant a museus i institucions, va aconseguir fer aquest llibre. O sigui, de fet, és l'obra d'en Vicenç Rosic, aquest llibre.
Bé, vostè...
Només volia dir que el llibre es pot trobar normalment, precisament a la venda en el museu, a la Terracota de la Bisbal. Endavant.
Sí, jo li anava a preguntar perquè tinc entès que, bé, que vostè segueix actiu. Dic, perquè, clar, entre llibre, donació, algú pot pensar que vostè, doncs, té ganes de retirar-se o de deixar-ho, però no. Tinc entès que segueix actiu. En què està treballant ara mateix en Carles Sala?
A aquest mateix moment, mira, la setmana passada vaig començar a treballar amb uns sombrejats de sobre un blau que feia molt temps que em ballava pel cap, ja havia fet alguna prova, però no acabava de tenir ben definit. O sigui, i la setmana passada van sortir les primeres obres fantàstic. És un blau molt, molt complicat de trobar perquè, no sé, és molt, un blau molt difuminat. Jo l'he intitulat blau Bora Bora, perquè allà a les Seychelles, quan vaig estar, hi havia aquest tipus de blau. És un blau pastel fantàstic i al final he aconseguit trobar. Aquesta setmana passada han sortit les primeres peces.
Bé, un dels, no sé si dir-ne, aprenentatges japonesos va ser, per en Carles Sala, va ser doncs, el món de la porcelana. Perquè està, parlem d'una manera genèrica, la ceràmica, el fang, no sé, quina diferència representa, doncs, per un ceramista treballar la porcelana.
Bueno, treballar la porcelana és complicadíssim, és un món totalment a part. O sigui, la ceràmica de la Bisbal comparada amb la porcelana no té res a veure. En primer lloc, la porcelana no és plàstica, per tant, treballar al torn, com jo treballo, totes les peces les faig al torn, és complicadíssim, però els japonesos no van ensenyar la manera de treballar aquest tipus de material. I és realment complicat, vull dir, no és fàcil. I després això, també el forn cou a 1.300 graus de temperatura, el qual ja és una temperatura bastant, diríem, considerable comparat amb la de la Bisbal, que cou a 900, màxim 950. Doncs vol dir que sense aquesta tècnica i la forma de treballar aquesta porcelana, pues, és complicadíssim. No, no, si no ho hagués après allà, això és impossible de fer-ho, i menys el torn. D'aquí ve que aquest tipus de porcelana, el no poder-la treballar al torn, la treballen, amb, diríem, amb motllos. Però la meva no, està feta al torn, està tornejada. I això me varen, el meu mestre, el senyor Cousin, em va dir: tingues en compte que per treballar això s'ha de tenir en compte matèria, treball, definició i ús, cosa que m'ha servit molt. O sigui, la matèria, quin tipus de matèria, en aquest cas la porcelana, treball, com l'has de treballar, perquè, esclar, això és complicat. I després, definició personal. O sigui, aquesta peça li has de donar algo teu, el teu esperit, la teva forma de conjuntar. I al final has de saber per què la vols, per decorar o ús. I amb aquesta, diríem, quatre definicions m'ha ajudat molt, en aquest cas, per treballar aquest tipus de porcelana.
El Japó, i vostè ho sabrà millor que jo segur, valoren tant la porcelana que fins i tot quan es trenca l'enganxen amb or i la veuen millorada, no?
Sí,
això,
sí.
Amb els ulls d'aquí, costa una mica de pair a vegades, no? Aquest tipus de duració.
Per, no, fins i tot... perquè és que la porcelana que jo faig, que hi ha or incorporat, que se'n diu, això he inventat, transmutació, o sigui, una fulla vegetal passa amb un preparat que faig a la peça, queda integrada a la peça, però desapareix la fulla i es converteix en or. O sigui, és una cosa molt així, que no s'ha de confondre amb el kintsugi. El kintsugi és una pasta, diríem, una goma que varen inventar també, i mesclen una mica d'or i després enganxen trossos amb l'or allà. Però, és clar, una cosa és, diríem, passada pel forn a 1.000 graus, com jo passo, i l'altra és amb una espècie de goma mesclada amb or que m'enganxin, o sigui, temes amb una peça.
El comprador, perquè al final es produeix, com tots els artistes fan una obra, doncs amb aquesta obra, per dir-ho planerament, es guanyen la vida, o intenten guanyar-se la vida. Entre nosaltres, parlo doncs Catalunya, l'estat espanyol, hi ha un mercat, diríem, de ceràmica, és a dir, que apareixen peces que no siguin actuals, no? No parlo d'antiguitats, en les subhastes, vull dir, hi ha un nucli comprador de ceràmica artística.
No hi ha molta tirada, diríem. Es pot trobar algun tipus d'aquest tipus de ceràmica artística actual que fan alguns artistes, o sigui, de la ceràmica, per internet, però molt puntual. No hi ha, com el Japó. El Japó és, vamos, una cosa, diríem, cabdal, no? Pensa que el Japó és més important la ceràmica que la pintura. Molts ceramistes japonesos eren pintors i dibuixants al principi i han sigut famosos quan s'ha posat al món de la ceràmica, han traspassat a la ceràmica, la seva pintura i tot això. Però aquí això no existeix. O sigui, hi ha puntualment, si vols trobar algun tipus de ceràmica una mica ja, diríem, d'aquest estil, has d'anar a internet amb personatges o ceramistes molt, diríem concretament, que han posat en allà la seva obra.
Parlar de Carles Sala és parlar de la Bisbal. La gent jove, hi ha relleu?
No, desgraciadament no hi ha un relleu. Això és una cosa que i és comprensible, és trist, però és comprensible, perquè és clar, en aquella època les indústries aquestes casolanes, si tu vols, o d'un nivell familiar, sempre tenien aprenents. Ara els aprenents, si te venen, el primer que et demanen és com cobraré o què em costarà, el diumenge tindré festa. I és clar, amb aquest tema, seria l'inrevés. El aprenent hauria de pagar en el mestre que l'ensenyés, doncs no. I és clar, i això s'ha anat perdent. I degut també que hi ha hagut una gran importació de ceràmica, que no és de per aquí, que ha cobert tot aquest tipus de mercat de la ceràmica. Per tant, la ceràmica pròpiament bisbalenca antiga, desgraciadament, jo no hi veig gaire continuïtat o cap gaire relleu generacional, per dir-ho d'alguna manera.
Tirarem un xic enrere, perquè quan conversava amb Lluís parlaven de l'hort, incorporat en el món de la ceràmica. Ens consta, perquè ho hem vist en el seu taller, que un dels, si ens permet l'expressió entre cometes, un dels miracles ceràmics en Carles Sala ha estat precisament la integració de l'hort amb les seves peces. Ens pots resumir com se fa això?
Això ja és com una mica... és complicat explicar-ho, però bueno, o sigui, jo vaig anar per l'or, vaig anar als grans centres de ceràmica francesos que treballava l'or, a Limoges concretament, i allà em van ensenyar els sistemes, tal i tal. Però allà passava una cosa, jo els hi vaig dir, dic, bueno, i aquest or? Diu, home, aquest or és sobreposat a petita cocció, però amb un cert temps de netejar o ratllar o no sé què, desapareix. Dic, home, a mi això no em convenç gaire, jo voldria que aquest or es quedés a la peça sense que desapareixés, ni rentant ni d'allò. I després vaig trobar, al cap d'un any i mig fent proves, un tipus de fórmula que quedava integrat l'or dintre de l'esmalt. Per tant, passat a 1.000 graus, l'or quedava integrat. No desapareixia perquè formava part del mateix esmalt. Cosa que és una mica de miracle, perquè l'or a 800 graus posat al cim d'un esmalt desapareix. O sigui, no aguanta temperatura màxima, 800 graus i desapareix. En canvi, aquest, a 1.000 graus, queda integrat amb l'esmalt i no desapareix, perquè forma part del mateix esmalt.
Estem a la recta final del programa. Li volia preguntar a l'artista, quan veu la seva obra en el museu i veu els espectadors, què sent l'artista?
Home, l'artista... jo estic content i satisfet que, almenys, la gent de la Bisbal i el museu de la Bisbal pugui fruir de totes aquestes peces que he fet durant els meus 84 anys. Inclús hi ha una petita demostració de les últimes peces d'aquest últim any. O sigui, és una satisfacció que tinc, almenys que això quedi en el país o el poble que jo he viscut la meva joventut, i això quedarà ja en el museu.
La Bisbal seguirà sempre vinculada a la ceràmica, no, senyor Sala, d'una forma o altra?
Sí, home, la ceràmica de la Bisbal, sempre la gran indústria era la ceràmica de la Bisbal, era la gran indústria, no? Les altres indústries han anat desapareixent. Aquesta ha quedat una mica residual, diríem, en petits tallers de ceramistes, i després hi ha la ceràmica industrial, que sí, han quedat dos o tres fàbriques aquí que encara aguanten i bastant bé. S'han dedicat a fer gres i altre tipus de ceràmica, i aquests encara aguanten la ceràmica industrial, per dir-ho d'alguna manera. Ara, l'altre tipus de ceràmica És bastant residual, diríem. Són petits tallarets que fan, bueno, el seu tipus de ceràmica. És clar que és, jo crec, una ceràmica de subsistència.
Doncs no tenim més temps, únicament per agrair doncs, la seva presència, l'entrevista, la donació que ha fet en aquest fantàstic i meravellós i singular museu de la Terracota, a la Bisbal. Senyor Carles Sala, molta sort, salut, fins aviat.
Igualment.
Víctor, fem una pausa i tornem de seguida.
Fins ara mateix.
Tots els dimarts, quan manquen 5 minuts per les 2 de la tarda, escolta a Conversa Gironines la notícia de la setmana amb Paco Basso. Conversa Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Doncs aquí estem, a la recta final del Conversa Gironines, i Víctor, crec que tens en Paco Basso més o menys a
Sí,
prop, no?
ja havia posat la catifa vermella.
Doncs així ja la
Gràcies,
pots
gràcies,
trepitjar.
Víctor.
Endavant,
Bon dia.
endavant. Què tal,
Bon dia a
Paco? Què
tothom.
t'expliques avui?
Doncs mira, una petita notícia per allò així petitones. Per exemple, la gent de l'Alt Empordà de Figueres estan de sort perquè el dia 14 de març, apunteu, 14 de març, es fa la Figa Dolça, la quarta mostra de pastisseries de Figueres. Crec que és una d'aquells actes que no es poden oblidar. La quarta Figa, mostra de pastisseries amb degustacions, tallers, activitats infantils. Ho heu apuntat? Dia Sí,
14.
sí.
Sobretot que no falti res. També, doncs, aquest passat s'ha fet el Fòrum Gastronòmic a Girona i hem de recalcar sobretot que la cervesa d'Am, que ha complert 150 anys, ha presentat la nova cervesa. És la Bohèmia. La Bohèmia és entre la cervesa normal i la Bohèmia. Té una mica més de graduació que la d'Am normal i té una mica menys de graduació que la Bolldam. És exquisita, s'ha fet per celebrar aquests 150 anys. Doncs aquesta jo crec que Figueres, una cerveseta, o sigui que crec que irem perfecte,
Caram, ens faltarà de res, eh?
eh? Sí, no,
Val
no.
més que anem
A
fent, val
Figueres
més
li
que anem fent una
podem
mica de
faltar, eh?
dieta, eh?
A la cosa dolça, això, eh?
Molt bé, doncs anem fent una miqueta de dieta per anar... Que d'aquí 4 dies, la primavera, ja hi som, eh?
Ara, comença d'aquí 4 dies. Sí, un mes, no? Deu quedar. Més,
Poca
menys.
cosa. Sí, poca cosa, poca
Poca
cosa.
cosa.
Doncs molt bé, Paco, doncs
Doncs vinga,
prenem
company.
bona nota. Fins la propera setmana.
Fes la propera setmana, si de vol.
Víctor,
Adéu,
tornem
Paco. Adéu.
igualment. Víctor, tornem d'aquí 7 dies?
Fins la setmana entrant, si plou, i que no ens manqui en Paco,
Exacte, sempre amb en Paco. Doncs posem el punt i final a les converses gironines. Ja sabeu que el programa ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. Fins la propera setmana. Adéu-siau.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.